Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.
Eran las 3 de la mañana, 3 de enero en el calendario. Caracas dormía tranquila bajo su manto diario, pero el cielo no trajo sol, trajo un ruido de metal. Bien fuerte tiuna se rompió el silencio habitual. No fueron truenos de lluvia, fueron botas extranjeras que cruzaron sin permiso nuestras líneas y fronteras. La noticia corre como pólvora, la pantalla se congela. Se han llevado al presidente, hay fuego en Venezuela.
¡Liberen a Nicolás!
Grita una parte del mapa.
Mientras la garra del norte
su sentencia destapa. Dicen que va hacia el norte sobre el mar prisionero. Entrañas de acero de un buque extranjero.
Que el mundo se detenga,
que nadie quede mudo. Hoy la historia se parte.
Liberen a Maduro.
Hoy en Moscú escuchas el eco en el Caribe. Si cae un socio, el equilibrio no sobrevive. Pekín levanta la vista, el dragón debe mirar. Que las flotas del imperio han vuelto a navegar. Hermano en La Habana, sandinista en Nicaragua, saben que esta misma lluvia mañana será su agua. Si hoy tocan a uno y lo sacan de su cama, mañana su justicia incendiará toda la rama. Dicen que el Iwo Jima
navega con la presa.
Las bombas en la Carlota dejaron su marca en el suelo. Un pájaro de hierro se lo llevó en pleno vuelo. Para el que celebra en Miami, para el que llora en el bar.
Bona vesprada a totes i a tots.
Ja. Hola, bona vesprada.
Com tal, Dani, com estàs?
Bé, bé, company, bé. I vos?
Sí, també, una mica calorats, que la calor, o sigui, la calor apego, aquesta.
Apego,
sí,
això no és novetat.
No, però la mes de maig aquí és novetat a tot arreu. Però bueno, això pels més joves és igual, els que tenim una edat ja ens és igual la calor. Bueno, avui el programa va carregadet de bones notícies i com sempre ens faltarà temps per comentar-les totes, perquè sempre tenim una agenda plena. Com sempre començarem amb la crònica de Dani sobre Amèrica Llatina. Parlarem de Cuba, amb un tall de l'intervenció de la viceministra de Salut a Nacions Unides, i una crònica petiteta. Després parlarem una miqueta de l'acte que es farà aquí a... que s'està fent, començarà a les 7.
Ara comença a les 7.
Sí, a les 7 ho comentarem amb el tema d'ensenyament. Intentarem parlar d'Iran, Estats Units, amb una crònica que escoltarem també molt interessant, que la comentarem i farem una mica tertúlia amb el tema. I bueno, no sé si ens donarà temps després de parlar. Bueno, també tenim el nostre ja corresponsal, Amparo Romero, que ja col·labora amb nosaltres amb una, ens farà, bueno, ens recitarà
una declaració,
ens ha gravat, una,
sí, exacte,
sí.
Exacte.
I després doncs acabarem parlant una miqueta de Zapatero. Volia comentar una coseta col·lateral, però que crec que val la pena, i jo crec que ens acomiadarem amb, recordant a Palestina, la tragèdia palestina, amb una cúmbia palestina també. Doncs crec que, i si tinguéssim més temps, hi ha més coses, però no crec que la cosa doni.
M'ha agradat molt el tema com que hem començat, eh? És molt trempat, és molt guapo aquest tema.
Ah, sí.
El tema musical.
Sí, us volia comentar, el tema de Liberen a Maduro farem més endavant, quasi no monogràfic, però sí que hem de parlar de la situació que s'està donant a Venezuela, que és molt complicada, i la veritat que fa por i ens té una miqueta, a tots els revolucionaris i gent d'esquerra, ens té molt preocupada la situació i la deriva que està portant allò. Ho anirem comentant perquè hi ha molta notícia que sí. Baixin. Nosaltres hem esperat una mica perquè la cosa es posi una miqueta més clara, però crec que
hem
d'anar
amb precaució per el temps aquest que ens fiquen una quantitat de fake news, d'això sí. de mentides i falsetats amb medis que aparentment han sigut de confiança i de més, que hem d'anar amb molta cura. Amb el sí, tema de Venezuela, sí. Des del meu punt de vista,
sí, sí,
però
això, clar, hi ha fets que no es poden, són irrefutables.
Ja, però...
Que han passat aquestes últimes setmanes, unes... Bé, ja ho comentarem als propers programes, ja, abans d'acabar, que ens queden dos programes només, vull dir que la temporada s'acaba. Doncs res, com només queden dos i ja portem xerrant massa estona, arrenca la mosca.
Así como Platón definió a Sócrates como un tábano que con su incómodo aguijón picaba para despertar a un caballo lento que era la política ateniense, nosotros con nuestra columna semanal sobre Latinoamérica en general y Argentina en particular, eso haremos, seremos un tábano. Soy el Dani y aquí comenzamos. La semana pasada anunciábamos como un momento muy importante en la historia de Bolivia lo que estaba ocurriendo en las calles con la gente que había bajado desde lo alto de La Paz con la intención de rodear la casa de gobierno y hacer valer sus reivindicaciones. Es muy importante que describamos un poco y tratemos de entender lo que está pasando en Bolivia, porque no es un movimiento a la usanza de otros países del Cono Sur, donde más o menos el proceso pasa por la formación de un partido político popular, de izquierdas, la presentación a las elecciones dentro del juego democrático, ocupar lugares en el Parlamento que permitan tener una voz de los trabajadores y participar en el juego de las elecciones de la llamada democracia. Bueno, acá no ocurre nada de eso, en Bolivia no va por ahí. En Bolivia los movimientos indígenas, los cholos que llaman allí, mayoritariamente se expresan en lengua quechua, viven en alturas donde normalmente no puede vivir la gente europea o la gente blanca, que eligen vivir en lugares como Santa Cruz, en los bajos, ¿verdad?, en los llanos. Bueno, la gente de las alturas han bajado a los llanos para hacer oír sus reivindicaciones y, repito, de una manera absolutamente inusual, que ahora vamos a tratar de describir cómo se organizan y qué es lo que está ocurriendo desde mi punto de vista revolucionario en la hermana nación de Bolivia. Hace tan solo 6 meses, después de ser investido el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ahora mismo enfrenta una de las peores crisis de los últimos 40 años en ese país. Las 3 semanas ya llevan de bloqueos de carretera, escasez de alimentos, combustible y medicamentos, y protestas de sectores muy variados. La tensión va en aumento, esto 21 días, 23 días hoy, pese a que hasta ahora se mantuvo una cerrazón, incluso informativa, en todos los medios de comunicación de España y de Europa, respecto al diálogo que se está dando entre las demandas de la población. El 21 de mayo se anunciaron por parte del gobierno sitiado de La Paz cambios en el gabinete y la creación de un consejo social y económico con el objetivo de acercarse a esa sociedad que está sublevada, ¿verdad? Vamos a historiar un poco diciendo que en 1781, Túpac Katari, el líder indiscutible, un cacique reconocido históricamente de los pueblos de indígenas de Bolivia, Túpac Katari decía, lideró la mayor insurrección indígena en contra del dominio colonial español. En lo que se conoció como Sitio de La Paz, que es la capital de Bolivia, los indígenas bloquearon los puntos de acceso en aquel momento a esa urbe que tiene una forma como de hoyo, ¿verdad? Y la ciudad quedó aislada y sin provisiones durante 6 meses. 6 meses sitiada la ciudad de La Paz, la sede del gobierno. Katari fue capturado y lo descuartizaron, recordemos, salvajemente, atando sus extremidades a 4 caballos para luego exhibir sus restos como amenaza frente a futuras rebeliones. Pero la lección ya estaba aprendida por los aborígenes. Desde entonces, hablábamos de 1781, las principales protestas de esa región del altiplano utilizan ese mecanismo de sitiar la ciudad. Sucedió en 1781 y ahora sucede en estos días, y por eso lo estamos mencionando y dándole un lugar en nuestro programa, sucede ahora en 2026. Los caminos fueron bloqueados y las fotos con las estanterías de los supermercados vacíos y las largas colas para conseguir combustible en La Paz se repitieron sin cesar en los medios de comunicación alternativos, como el nuestro. Pero a diferencia de esa época que hablamos en la antigüedad, esta vez el gobierno boliviano contó con el inestimable apoyo, y esto da vergüenza, de sus aliados de la región. Tanto el presidente de Argentina, Javier Milei, como el de Chile, José Antonio Kast, enviaron, escuchen bien, por eso digo lo de vergonzoso, enviaron a La Paz, a Bolivia, aviones con insumos, gases lacrimógenos y armas para colaborar con el gobierno a los que los indígenas quieren derrocar. En el mismo sentido, el secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, diríamos nosotros, sostuvo que su país no permitirá que delincuentes y narcotraficantes derroquen a líderes elegidos democráticamente en nuestro hemisferio. ¿Ustedes se imaginan por un momento cómo la audacia, el despropósito de este narco rubio, principal asesor, mano derecha, del alocado Panocha, presidente de Estados Unidos? Este tipo llama a la insurrección que estamos diciendo nosotros, legítima de los bolivianos, de los pueblos originarios, como delincuentes y narcotraficantes. Él sí que es un narcotraficante. Bueno, entonces tenemos que comentar también que el movimiento principal que representaba a estos indígenas, que no partido, es un movimiento, son varios coaliciones de organizaciones, se llama MAS, Movimiento al Socialismo. El MAS gobernó Bolivia durante más de 20 años para prever un triunfo de la derecha en las elecciones de 2025. La división de ellos hacía prever esta división, el triunfo de la derecha, pero realmente el voto histórico del MAS, que decía representa a los sectores indígenas y campesinos, no fue a la derecha tradicional, sino que fue a PAS, del Partido Demócrata Cristiano. O sea, que el que está gobernando ahora es miembro del Partido Demócrata Cristiano por la división que sufrió el MAS. Entonces, recordemos que él, el PAS, ganó las elecciones con el voto de los movimientos sociales disruptivos, que son los que ahora están movilizando a la población. En Bolivia lo único que unifica ahora en este momento, para sintetizar, lleva la delantera y ha puesto paño frío en las divisiones que había dentro del movimiento popular del MAS, es un gran descontento con el gobierno. Hablemos y recordemos que Evo Morales, que fue uno de los líderes de estos distintos movimientos que forman el MAS. Hay otro que se llama Mario Argollo, el secretario general del movimiento, sobre el que pesa una orden de arresto y la del senador Milton Condori. Sin embargo, Bolivia, lo único que unifica, como decía antes, lleva a la delantera y ha puesto paño frío, es la unificación de estos sectores que en un momento se desunieron y perdieron el gobierno. Entonces, Paz asume en medio de una grave crisis económica y de un profundo desgaste y malestar con el MAS y con la figura de Morales. Recordemos que Evo Morales lleva mucho tiempo ya, se mantiene recluido en la región cocalera del Chapare. Allí vive Evo Morales, protegido por el núcleo duro de estas organizaciones, por lo tanto es inexpugnable, a este sí que no lo van a poder secuestrar como hicieron los yanquis con Maduro, porque tiene órdenes de detención dictadas en su contra por presuntos delitos de sobre menores y trata de personas. En este momento Evo apoya las protestas, pero niega haberlas organizado, llama a elecciones anticipadas y recordemos que Evo ha sido nombrado por el Consejo Popular Indígena, máximo instrumento de gobierno que tienen los pueblos originarios para organizar esta protesta masiva y popular, y yo diría, como al principio, revolucionaria, en este país tan querido de Bolivia. Fin la propera semana.
Bé, parlarem de, bueno, la crònica de Dani, com sempre, molt clarificadora i molt didàctica, i a més amb el poble bolivià que en aquests moments està donant un exemple de consciència de classe i de rebel·lió contra el poder, sobretot el poder corrupte i el poder capitalista depredador que tal vegada altres pobles que Amèrica Llatina i d'aquí que fessin consciència, i això està fent el poble indígena, que sempre és el que en teoria són més salvatges, són gent, i en canvi allí se la juguen i allí a peu del carrer
sempre tenim por de la repressió bàrbara que fa el capitalisme a través de la policia i el militar, però amb aquesta gent que baja i fins i tot corrent i quilòmetres i quilòmetres per arribar al Palau de Govern per destituir a quienes ellos han posat allà al govern fa 6 mesos, vull dir que aquesta gent no tornarà amb les mans buides.
No, Jesús, van anar totes. I un altre poble que realment ens dona exemple i de fa molt més anys, més de 60, des de l'any 59 i abans amb la guerra contra la dictadura que hi havia, que és el poble cubà. I el poble cubà en aquests moments, tots som conscients de que està passant per uns moments, dels moments més complicats, més difícils, la revolució cubana sobretot, més des de l'any 59. I com diu la cançó, Cuba no està sola, tot el món està con Cuba socialista, Cuba vencerà. I això és veritat. I cada vegada hi ha més pobles. El que passa que aquests pobles, els seus governs no segueixen. I aquí és on fallen, i no només amb el tema de Cuba, sinó amb molts moviments d'alliberació. Però bé, parlem de Cuba. Jo només us volia dos coses. Una, llegir una carta d'una cubana que és revolucionària. Més que revolucionària, és cubana i que no es vol vendre el poder americà. I això està a la pàgina de Facebook de Raulito Torres, que és un gran cantant que ha fet els temes que va quan l'acomiad de Fidel i el comiat de Hugo Chávez, els podeu buscar, i és un tio molt compromès. I el seu mur de Facebook ha penjat una carta de Grace Gómez que diu així, perdoneu, yo también sufro días enteros de apagón, al punto de que vuelve a amanecer y nada de electricidad. No recuerdo la última vez que el aspa del ventilador dio vueltas toda la noche. Los mosquitos parecen indios con lanza. Tengo que poner mosquitero y usar repelente porque me hacen un daño terrible. Ellos y el calor me roban el sueño. Son semanas y semanas seguidas que el refrigerador ha cambiado la función. Parece un armario donde nada está frío. Sí, tenemos problemas, miles de problemas. La lista es casi interminable. Y como siempre, aparecen los frustrados echándole leña al fuego, con sus, entre comillas, convocatorias de salir a las calles a reclamar bla, 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 de aceptar y ayuda humanitaria, bla, bla, o de una invasión para tumbar el comunismo y cambiar el régimen castrista en Cuba. ¿En serio? ¿Con eso lograrán resolver la situación? Fácil es hablar desde fuera del charco sin mojarse los pies. Vengan y hagan lo que dicen aquí, en la caliente, que en el que, con el que empuja no se da golpes. ¿Por qué no lanzan su convocatoria para que quiten el maldito bloqueo de mierda? Me duele muchísimo ver a mis abuelos pasar tanto trabajo en los últimos años, que le quedan de vida. Me duele que se me eche la comida a perder. Me duele ver a mi papá que no puede trabajar en lo que le gusta, porque la corriente no le deja. Me duele ver a mi mamá con las manos llenas de carbón. Me duele muchísimo, pero conmigo no cuenten para salir a protestar en el barrio ni para tirarle piedras a una tienda o una guagua, autobús. Darle candela, fuego a una goma o a un contenedor de basura. No me da la gana. Tampoco cuenten conmigo para tocar, digo, caldero, que es las casolas que estás al carrer. No me da la gana. En todo caso, el único que tocaría sería para reclamar que levanten el bloqueo y nos saquen de la lista de países patrocinadores del terrorismo, porque país más seguro que el nuestro no creo que haya. Y mucho menos cuenten conmigo para culpar a Díaz Canel o al partido o al gobierno de la difícil situación que enfrentamos hoy. La culpa, la única culpa de que estemos así, es del gobierno de los Estados Unidos, de Trump, de narco Marco Rubio, eso de narco diríamos nosotros, y de toda su camarilla. No me da la gana dejar de creer en la gente que cada día sale, a pesar del apagón, a enseñar, a curar, a producir y a soñar. No me da la gana dejar de amar a Cuba, no me da la gana dejar de odiar a quien la oprime y la ataca, porque sin luz, pero con dignidad, todavía quedan muchas ganas de resistir. Això ho diu aquesta ciutadana Grace Gómez. I parlant d'una notícia de Cuba, que no apareixerà als mitjans, però Cuba acaba ja de consolidar una vacuna contra el càncer colorectal, el càncer d'ovario i el càncer renal. I no és un projecte, ja està experimentat en persones i és un producte, una vacuna que pràcticament ja podrà aplicar-se. I això amb bloqueig i amb aquestes milers de sancions i tot el que està explicant aquesta dona. I per poder-ho aclarir, per poder-ho, que no ho dic jo, escoltarem un tall de la intervenció de la viceministra de Salut de Cuba a la tribuna de l'Assemblea Mundial de la Salut, Tania Cruz Hernández, on explica molt bé què vol dir aquest bloqueig criminal. Escoltem, i després escoltarem un tema que s'ha creat amb intel·ligència artificial, però que està molt ben elaborat en contra del bloqueig i denunciant el que està passant. Escoltem a la viceministra Tania Cruz Hernández.
Cuba tiene la palabra. Invito a Singapur a subir a la tribuna.
Señor presidente, Cuba acude a esta asamblea a denunciar una situación de extrema gravedad. Nuestro país está bajo amenaza de una agresión militar directa de los Estados Unidos. Nada justificaría un acto tan brutal e incivilizado por parte de la superpotencia. Llamamos a todas las naciones amantes de la paz a movilizarse para impedir esta agresión. El pueblo cubano defenderá su soberanía e independencia. Estados Unidos ha impuesto un bloqueo de combustible total a Cuba, que se suma a un bloqueo económico ya recrudecido. Es una acción con grave impacto en nuestro sistema de salud, que ocasiona un daño extraordinario a cada familia cubana, a nuestros niños, ancianos y enfermos. Cuba, que garantiza acceso universal y gratuito para el 100% de la población, a pesar de los esfuerzos, la mortalidad infantil se ha duplicado, alcanzando 9,9 por cada 1,000 nacidos vivos. La tasa de supervivencia de los niños que padecen cáncer descendió de 85 a 65%. Hoy las listas de espera quirúrgica en el país sobrepasan los 100.300 pacientes. 12.000 de ellos son niños. 16.000 pacientes requieren radioterapia y 3.000 personas dependen de hemodiálisis. Estos servicios demandan una estabilidad energética que hoy no es posible garantizar en Cuba. Provocar escasez y penurias extremas a millones de personas no es otra cosa que genocidio y merece la condena de todos los miembros de la OMS. A pesar de los desafíos, el Sistema Nacional de Salud no ha colapsado. Nos continuaremos reorganizando basados en la resiliencia y optimización de los recursos. Cuba resistirá. Nuestra profunda gratitud a todos los que nos brindan su apoyo y solidaridad en estos momentos difíciles. Cuba nunca renunciará a sus principios humanistas, como demostramos enviando 3 brigadas médicas a combatir el ébola en África Occidental en 2014. Continuaremos prestando apoyo a otros países del sur que lo necesiten. Siempre se podrá contar con Cuba en los esfuerzos para hacer realidad el derecho humano a la salud. Muchas gracias.
1, 2, micrófono check. No me vengan con cuentos rotos de historias pasadas y manipuladas sobre nosotros. Nos acusan del derribo y nos señalan con el dedo, pero mienten con lo que dicen con su patético miedo y ponen a Raúl en la mira otra vez la provocación. Te olvidas que tus manos están chorreadas por tradición y la manipulación de lo que pasó ese día es el truco del culpable con falacia e hipocresía. Y nos impusieron el bloqueo genocida con saña y ahora hablas de los pilotos que violaban nuestra caña. Y no derribamos conciencias, eso ya lo hiciste tú cuando entrenas golpistas en la escuela del sur.
Ey, la mano que mata
con cheques y con fusiles, quien sembró la contra en Nicaragua y ataca con los misiles, quien rompió a Corea en dos, quemó a Vietnam con napalm, quien hizo llover metralla sobre Laos como un vendaval, quien derrocó a Mossadegh en Irán por petróleo, quien armó a Saddam Hussein y luego le dio el portafolio, quien tiró la bomba en Hiroshima y en Nagasaki, quien mató a Lumumba en el Congo, entonces mejor quédate tranqui, quien golpeó a Panamá, quien secuestró a Noriega, quien dejó a Libia en escombros con la OTAN como rueda, quien hizo prisión en Guantánamo, quien secuestró a Maduro y quien asesinó a 32 hermanos con los cojones bien duros.
Ey, las manos que matan no buscan sin dolor y tus aviones son espejo de un imperio agresor. Desde Cuba hasta Vietnam, desde Irak hasta Haití, pregúntale a tus muertos quién empezó por ahí.
Tu guerra contra el terror es terror financiero y mataste a Gaddafi, ahora Libia es un basurero. Apoyaste a Pinochet, a Videla, a los gorilas y ahora hablas de derechos y los muertos te hacen fila y no me ves.
Aquesta cançó crec que és molt bona i no refereix només a Cuba, perquè està fent un repàs de totes les intervencions de les darrers anys, perquè l'altre dia vaig llegir que els Estats Units ara complirà 250 anys el juliol de forma d'estat i em sembla sense guerres ha estat, a veure si adivineu quants anys ha estat en pau, amb el món, diríem.
Molt poquet, molt poquet.
Sí, el tothom Vicent diu 5, quasi, calent.
10, 12.
7.
7.
7 anys només sense estar en guerra, de 250, té tela, eh? Vull dir que podríem estar aquí fins l'any que ve recordant on les intervencions. I aquí aquesta gent ho estan repassant.
Sempre va portar pau, no?
Sí, exacte, el pau dels cementeris, que es deia.
Exacte.
Bé, seguirem parlant de Cuba perquè la cosa està calenta i a més hi ha unes amenaces directes d'aquests psicòpates, assassins, criminals, pedòfils que hi ha a la Casa Blanca, de que volen fer una intervenció. Hi ha perill que faci volen estil Venezuela o alguna cosa semblant, ja ho veurem, esperem que no sigui així. Ara parlarem de la convocatòria que s'ha fet i que ja està començant l'acte al Palacio Cervantes de...
Avui 28 sí. de maig. Tenim aquí al nostre poble, a Pego, una marxa per l'escola pública que es fa des del passeig Cervantes, com deies, fins a l'Ajuntament. I hi haurà parlaments, música, tramitació de queixes a la conselleria i nosaltres des d'aquí, de Ràdio Pego i des del nostre programa La Mosca, us animem a participar. És molt, molt important. Participar d'aquesta marea de samarretes verds que tothom l'hem vist a quasi totes sí. o totes les ciutats nostres, no? I jo sempre dic que hem de pensar que si els nens i nenes, la nostra canalla, són el futur, els mestres són els seus guies i el seu formador. Per tant, hem d'apoyar totalment.
Sí, sí, sí. I, bueno, ja com a última notícia, m'han dit que potser hi ha una actuació sorpresa. I una persona m'ha dit que pot ser un grup musical molt arraigat al poble que havia deixat de cantar i que ara ha tornat fa poc. Vull dir que igual hi tenim bones sorpreses. Aquí el manifest, el cartell, parla de els parlaments, la música, tramitació de queixes, etc. Per donar suport a la vaga, docent, tenim que hi ha motius de sobre, i parla dels motius, des d'infantil fins a batxillerat i cicles, volem més inversió en educació, ampliació de plantilles, reducció de ràtios, més personal de suport, més recursos per a la inclusió, infraestructures dignes, segures i sense barracons, més places de cicles formatius i transport escolar entre centres de la comarca, el valencià com a llengua vehicular, recuperació del poder adquisitiu del professorat, escoles com a refugis climàtics, dignificació de la professió docent, excel·lència educativa, substitucions des del primer dia. És a dir, que la cosa està complicada. Vull dir, l'ofici de mestre s'ha complicat molt els darrers anys. Imagineu si hi ha reivindicacions que són de justícia, no estem parlant de coses que demanin, se'ls va congelar la paga extra, se'ls ha congelat el sou de fa molts anys.
I porta molt de temps, eh?
Exacte, això no apareix en aquestes vagues així com així. Així que a l'acabar el programa nosaltres anirem cap allà, evidentment, Vicent no podrà perquè està treballant, però
no, l'acompanyarem. Amb la solidaritat amb els mestres.
Sí, sí.
Anirem cap allà.
Bueno, un altre tema que volíem parlar és d'Iran i Estats Units, la situació global. Jo també us volia posar un tall molt curt i després Dani i jo el comentem una miqueta per no fer-ho allà perquè el temps apreta, però que és d'un influenciador que té un canal de YouTube que és uruguai, crec, Uriel Umpierrez.
Sí, és uruguaià.
Uruguaià, és professor d'història i és una persona molt preparada i té molt bones contactes i col·laboracions. Escolteu només 3 minuts i després ho comentem per sobre, perquè ho titula el seu, que és més llarg, si ho busqueu podeu escoltar, que val la pena escoltar aquests 25 minuts, però i ho titula aquest apartat que es diu El fin de l'imperio, i explica 5 raons que després les podem comentar i si no més endavant les desenvolvem. Escoltem Uriel Umpierrez.
Poner fechas en la historia siempre es arbitrario y difícil, pero a los historiadores que no nos gusta poner fechas porque sabemos que los procesos son mucho más dinámicos y no pueden reducirse a una fecha, a un día, en fin, pero a veces debemos resignarnos a esa tentación que todos tenemos de situar los grandes acontecimientos históricos en algún determinado momento. Bueno, lo cierto es que, a mi entender, el 28 de febrero quedará en los libros de historia y créeme que así va a ser, como el momento, esto se hablará, se leerá, se estudiará dentro de décadas o siglos, quedará como la fecha en que cayó el imperio norteamericano, el imperio estadounidense, el 28 de febrero. Ese fue el día en que las fuerzas armadas conjuntas de Israel y de los Estados Unidos decidieron atacar a Irán. Traición, en plenas negociaciones de paz allí en Ginebra, decidieron atacarlo a traición y quedará entonces como una fecha histórica, no solamente por las barbaridades y atrocidades que hicieron ese mismo día, matar al líder supremo de Irán, el Ayatollah Khamenei, y lo más horrible de todo eso de ese día fue el triple bombardeo sobre una escuela de niñas en el sur de Irán, matando a 170 niñas, maestros, profesores, padres, amigos, etcétera, de la manera más cruel. Todo eso es lo que nos duele y nos hace llorar el corazón. Pero los libros de historia hablarán, además, de cosas muy importantes que pasaron a partir de ese día. Es, en definitiva, la caída del Imperio Americano. ¿Y por qué? Y aquí viene lo interesante como análisis histórico hecho por un historiador con una visión geopolítica. Ese día cayeron, definitivamente, se quebraron los 6 pilares sobre los cuales se apoya todo imperio. En todos los imperios de toda la historia de la humanidad han habido o se han apoyado sobre 6 pilares. ¿Cuáles son esos pilares? En primer lugar, un imperio debe inspirar miedo, respeto. Soy yo el que manda. En segundo lugar, un imperio debe ocupar y controlar el territorio. Yo abarco y cubro el territorio, este es mi imperio, sea grande, sea pequeño, depende de las épocas históricas. En tercer lugar, como tercer pilar, el imperio debe garantizar la seguridad de las colonias, lo que los romanos decían, que no entren los bárbaros. Esta es la seguridad, aquí adentro está asegurada para las colonias. En cuarto lugar, o cuarto pilar, todo imperio debe hacer cumplir con el pago de tributos o beneficios para la metrópolis. Es decir, por algo la metrópolis, sea Roma, sea Estambul, sea Madrid, sea Londres, sea Washington, tiene que tener un beneficio económico, que tiene que ir hacia la central, hacia la metrópolis. En quinto lugar, quinto pilar, acordate, son seis. En quinto lugar, un imperio debe garantizar los negocios personales o familiares de las oligarquías locales. No se puede hacer un imperio, no se puede consolidar y mantener en el tiempo un imperio solamente por la fuerza bruta venida desde la metrópolis. Tiene que lograr que en cada una de esas colonias, las familias dominantes, los clanes, las tribus, las oligarquías locales, las élites locales, colaboren con el invasor o con el imperialista. Y obviamente que para que colaboren tienen que tener un beneficio personal o familiar o de clan, esas oligarquías. Está claro. Y el sexto lugar, el sexto pilar de todo esto, es que el imperio tiene que asegurar el buen funcionamiento de la economía global o de la economía integral del imperio. Es decir, todas las partes tienen que beneficiarse e intercomunicarse. ¿Está claro? Entonces, inspirar miedo, ocupar el territorio, garantizar la seguridad de las colonias, hacer cumplir el pago de tributos, garantizar los negocios familiares o tribales de los súbditos y, en sexto lugar, asegurar que el sistema global funcione. Bueno, el 28 de febrero del año 2026, todos esos pilares se derrumbaron o se quebraron. Los seis.
Bé, doncs us recomano aquest YouTube, busqueu a Uriel Ariel Umpierrez i no us decepcionarà. És una persona preparada, una persona culta, ha viatjat i té molts bons col·laboradors. I tal vegada, la veritat és que escoltar això et dona una mica d'alegria, no? Una mica d'optimisme d'aquest món, perquè si el 28 de febrer va ser el dia que a més no ho diu per dir, aquests 5 punts que toca crec que estan clarets i no estava parlant per parlar, doncs ja ho anirem parlant i anirem fent una reflexió si realment es van complint aquests terminis que diu Uriel Ariel, i que el 28 de febrer marca un abans i un després d'aquest imperi i que esperem que desaparegui el més aviat possible fent el mal menor, és a dir, que sense fer mal, cosa difícil, perquè tal com està és com un gos rabiós, i perdonem pels gossos i per la ràbia, perquè tot i així, sent gossos rabiosos són animals nobles, comparar-lo amb aquesta pandilla de criminals que hi ha a la Casa Blanca i allí a Israel, l'estat dit Israel. Ara escoltarem, per relaxar una miqueta, escoltem el poema de Vicenç Andrés Tellers recitat per Ampar Romero, que ja és nostra col·laboradora.
Exacte.
I res, i després comentem també, entrarà Josep i escoltem una cançó de Zo, que parla una miqueta reivindicant tota aquesta situació dolenta que hi ha al món i que ens reivindica aquest poema de Vicenç Andrés Tellers amb la veu de...
La veu de l'amiga col·laboradora a partir d'ara d'Amparo Romero.
Molt bé, escoltem.
Assumiràs la veu d'un poble i serà la veu del teu poble i seràs per a sempre poble. I patiràs, i esperaràs, i aniràs sempre entre la pols. Et seguirà una polseguera. I tindràs fam, i tindràs set. No podràs escriure els poemes. I callaràs tota la nit, mentre dormen les teues gens. I tu sols estaràs despert, i tu estaràs despert per tots. No t'han parit per a dormir, et pariren per a vetlar en la llarga nit del teu poble. Tu seràs la paraula viva, la paraula viva i amarga. Ja no existiran les paraules, sinó l'home assumint la pena del seu poble. I és un silenci. Deixaràs de contar les síl·labes, de fer-te el nus de la corbata. Seràs un poble caminante entre una amarga polseguera. Vida amunt i nacions amunt, una enaltida condició, No tot serà, però silenci. Car dirà la paraula justa, la diràs en el moment just. No diràs la teua paraula amb voluntat d'antologia, car la diràs honestament, iradament, sense pensar en ninguna posteritat, com no siga la del teu poble. Potser et maten, o potser se'n riguen, potser et delaten, però tot això són banalitats. Allò que val és la consciència de no ser res si no s'és poble. I tu, greument, has escollit, després del teu silenci estricte, caminar decididament.
Comença, hauria de ser veritat. Seria necessari que fora veritat i caldria que fora veritat. Però... comencem el programa.
Molt bona vesprada, perquè ja no és de nit. Això és, hauria de ser veritat, un apartat de la mosca. I avui farem un programa diferent, especial, degut que... com estem moltes vegades per Alacant Capital, hem pogut acostar-nos a l'oficina de C. Mazón i li hem fet algunes preguntes que no ha volgut que gravàrem, però nosaltres hem fet una transcripció evitant certes coses escabroses que ja us donareu compte. La primera pregunta que li hem fet a C. Mazón, a C. Mazón, ha sigut si coneixia algú de Pego. I la seva resposta ha sigut, en un principi sí, però ara ja ningú vol saber res de mi perquè tots han trencat les fotos que estaven en mi agafats del coll o quan estaven fent mos paelles per la zona de la Trotxa. Quina opinió o què li sembla a vostè la situació actual de la Marjal Pego Oliva? Bé, els meus avantpassats vam aconseguir fer ahir unes comissions en el que és la Marjal i els... les primes i ajudes que donàvem per l'arròs i encara estem mantenint-ho. I això podem dir que ha sigut un èxit. Què té vostè a dir sobre els recursos hídrics de la zona i la seva permanència i dedicació a l'agricultura? La seva resposta va ser la següent. De moment n'hi ha aigua per a tots. Quan s'acaba ja el que farem serà portar-la de l'Ebre que ens sobra molt. I sobre el paisatge, té vostè alguna cosa a dir? La seva resposta va ser la següent. En un principi es veien les muntanyes pelades i gràcies a les urbanitzacions comencen a veure vida i boniques. I a poc a poc els arbres taparan les cases i serà una visió de cases i pobles entre pins i entre muntanyes. Com si estiguérem en Suïssa, perquè aquí plou molt i això pot ser molt avantatjós. Davant de la pregunta, com veu vostè la solució al transport entre les comarques de la Safor i la Marina Alta? Realment n'hi ha un problema greu, n'hi ha una incomunicació, però ahir sols ens falta saber com podem treure el màxim rendiment en la realització de les vies del tren, perquè no veiem forma de treure comissions i beneficis. No sabem com solucionar-ho. Tenim molts projectes, però clar, cap projecte deixa clar quines seran les nostres comissions. Què té vostè a dir sobre les festes i el que seria la relació amb la cultura de sempre? Jo crec que el que falta en la comarca és una Mare de Déu de la Marjal, perquè realment es pugui fer com un passeig com fan en el Rocío, i això faria que atraguera molta gent i beneficiaria el turisme i a les poblacions dels voltants. I ara, per acabar, hi ha una pregunta escabrosa. El que més li ha molestat de tota la seva relació en la Dana, en la seva companya M. Vilaplana i tots aquests dies i entrevistes i investigacions, la seva resposta va ser la següent. L'única cosa que em va molestar moltíssim és que una de les entrevistes sobre les investigacions va haver alguna persona no molt bé de la perola que li dia «Follaora! Follaora!». Això li va afectar molt a la senyora Vilaplana i a mi em sap mal perquè no és correcte, ja cal ser educat. Ara ja donarem la bona nit i hauria de ser veritat que les entrevistes que es feren als polítics parlaren clar i no posaren ninguna excusa. Des d'ací, moltes gràcies a Jordi Mata i a Vicent per fer possible este programa i a Ràdio Pego per deixar o haver creat aquest espai de llibertat d'expressió.
Estic buscant tantes respostes que oblide les preguntes que m'he fet, guanyant en impotència el ritme que perd drets, pensant més en desitjos que hem fet, explorant de ràbia, volem fer paredons de les parets, tombar el mur, obrir la gàbia, eixir del pou, regar la vida amb nova sàvia a l'home nou. Hugo viu al rostre del seu poble que diu que si no passen, defenen el seu pa i les seues cases, i monta un numeret l'amo de la empresa que plora si despropien la riquesa. Això ja no és com era, han trobat la manera, han aulorat la sang i ara te fa amb la fera. Les lleis ja no són lleis i sempre fallen, el rei ja no és el rei si el cap li tallen. Vinguen les armes als meus, plouen les pedres, el poble salva el poble d'eixos putos merdes. I saludant al nou segle, trenquen el guió i les regles. I una cosa, si veniu en cos d'estat com a Cuba, com Vietnam, caureu sense pietat.
Tempestes venen del sud, són en corbelles que tallen la boira i creix una flor al mur, vol ser futur, és present, és memòria. Tempestes venen del sud, són en corbelles que tallen la boira i creix una flor al mur, vol ser futur, és present, és memòria.
Sents com s'esmolen les metàfores i el so de la guillotina talla l'aire. Destinat ja no tinc de dret a guanyar mai. Han eixit rebota ets i el nord comença a tremolar. Guevara viu com Durruti en les paraules d'Emma Goldman. El sud somriu conscient de la seua força. L'escola de Chicago no guia els nostres passos. Portem idees i energia a cabassos. Expropiese, col·lectivice-se, que el poble mane més enllà de ministres i presidents. Apuren-se, que senten la por a la pell. Recordem els nostres morts mentre afilem el ganivet. Cochabamba, Chiapas, High Market, venes obertes, corbelles esmolaes. Tenim els referents, els exemples, la selva, la defenem a machetaes. Nuestra casa no es el patio de los gringos, paso a paso expulsamos al imperio. Y una idea que deuríem no olvidar.
Sempre es va escoltar bones cançons que parlen i denuncien les atrocitats. Jo només volia fer dos abans de que tanquem el programa, perquè el temps ens apreta. Dos efemèrides que s'han complert aquesta setmana passada. Una és el 24 de maig, que el 24 de maig de l'any 1941 a Paterna va ser afusellat el doctor Passet, el que porta el nom de l'hospital, un gran metge investigador, i el seu delicte va ser ser bon metge i ser republicà. Va ser afusellat en una fossa comú a Paterna. S'ha fet un homenatge, com es fa cada any, aquí a l'Associació Memòria Històrica de Pego ha sigut present, i un homenatge i un record amb aquesta gran... Ja la explicarem l'altre dia amb temps, la seva biografia. I un altre acte, un altre record, un altre aniversari criminal i terrible, va ser el 25 de maig de l'any 1938, on els avions bombardejos italians van bombardejar el port d'Alacant, el port d'Alacant, on van morir més de 300 persones i més de 1.000 ferits. I a més, amb tota la sanya i amb tot el sadisme, perquè a més, per poder portar la gent al mercat, perquè van bombardejar el mercat d'Alacant, on hi havia, on bàsicament eren dones i criatures, perquè els homes estaven al front o a casa, i van esperar amb un fals bulo que corria de que aquell matí anaven a arribar peix fresc del mar acabat de pescar i fruita fresca, perquè hi havia molta gana ja, perquè l'any 38 hi havia molta situació crítica, i quan va arribar la gent allà, van arribar els bombardejos de la flota quadrilla italiana, que junt amb l'alemana van fer bombardejar tot el poble espanyol republicà i van fer una massacre de més de 300 morts i més de 1.000 ferits. És a dir, que són dos efemèrides que val la pena recordar. I l'únic que hi ha a Alacant, que crec, és el mercat. Hi ha una placa que tampoc és que sigui gran cosa, com m'ha passat molts llocs, com aquí, per exemple, doncs no hi ha llocs on es parli d'on hi havia els camps de concentració, etc etc. Són dos efemèrides que volia comentar. I res, ens queden pocs minuts.
Jo volia fer un complement només perquè m'he quedat quan parlaves abans dels 250 anys d'Estats Units i que només 7 havien sigut sense invadir, sense massacrar pobles. Només he de dir això. Hi ha un sector de... Sembla mentida, ¿no? Pero hay un sector de jueus que son de izquierda, Argentina. Sí. Toda una organización que está oponiéndose desde el primer momento a la barbaridad que toma. Y ahí me ha arribado un correo de esta gente que digo, Irán no ganó la guerra, ganó algo mucho más peligroso. La guerra no hizo colapsar a Irán, consolidó su... control sobre el estrecho de Hormuz, lo consolidó, fíjate lo que ha hecho. El principio este físico de acción-reacción le viene la bola que no la van a poder parar. Reorganizó las alianzas Irán y fortaleció las mismas instituciones que Estados Unidos había atacado.
Y hay una cosa que nos diu, que Irán ha pagado un preu molt alt. Més de 1.000 morts, més de 1.000 edificis destruïts, més d'una crisi total, però ahí estan. I si mireu les imatges, quan avisen de bombardejos, la gent surt al carrer, allí a Iran, i desafiant a la por. No s'amaguen, com les rates d'Israel, que s'amaguen corrents a la mínima. És a dir, que és un poble admirable i és un poble... I tota aquesta campanya de que les dones les lapiden, tot això és mentida. El poble d'Iran és un poble que tindrà les seves limitacions, com tots els pobles, amb un tema de drets, però és un poble just, és un poble que ha donat benestar al seu poble i per això se'l vol encarregar. I està demostrant que es pot...
Per el petroli. Nosaltres no tenim cap capacitat per jutjar o per analitzar una altra cultura d'un altre món, perquè són un altre món. Y ellos menys que menys, sí, perquè sí. Cada vegada que van massacren sigui i van a sortir com en Vietnam.
I després parlant de acabarem per fer un record sempre a Palestina, que es va lligat amb el tema Irán, perquè Irán ha demanat que quan hagin els acords de pau deixi Israel de massacrar al Líban i a Palestina. I a més volem fer una denúncia de la rebuda que va haver-hi a Bilbao dels companys que anaven a la flotilla. A la flotilla allà a Bilbao, on la policia basca, la Ertzaintza, després d'haver sigut torturats i vetxats a les presons israelianes allà, ho heu vist tots, imatges, i si no busqueu-les, on la policia els comença a tonyinar i se'ls emporta detinguts.
Avui el govern basc ha fet una declaració dient que és un grup de policia particular de policies civils que no és l'Ertzaintza, però està contratat per el govern.
Ahir posaven Ertzaintza darrere. Eren policies pagats per la conselleria. I hem de dir que la conselleria d'Interior ha estat armada i entrenada pel Mossad d'Israel, i això no és cap secret. Vull dir que alguna cosa té a veure aquesta aliança.
Sí, sí,
i res, ens queda poc. Res, ens acomiadem amb una cançó, una cúmbia dedicada a Palestina. Amb això us desitgem molt bona vesprada. Aneu tots cap a la... que ara anem cap allí a la Rambla. I res, fins la setmana que ve. Bona nit, sigueu feliços, mengeu nissos i visca la República.
Bona nit, vesprada a totes i tots.
Tira bombas como insecticida. Esta es la cumbia de se callan, ni con leyes, ni con balas. Con la fuerza de un volcán existes y te gritamos bien fuerte.
Mi lírica te asesina, ritmo original, cumbia palestina, sonidero campeón de América Latina, cruzando fronteras, clandestina, la lucha de un pueblo nunca termina, no se piensa con hambre en la barriga, una bomba más, todo queda en ruinas, militares en su guarida, y todo grita en libertad, una luna nueva más paz traerá, ropa, comida, educación es fundamental, de un pueblo oprimido que ríe por no llorar. Y todo grita en libertad, para los migrantes al norte de África. Suelta las cadenas, salta en los muros, rompa las reglas. Nadie es ilegal, miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam, el ninja y zambomba.
Lo que cantamos estalla en el corazón y se vuelve.